cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos Herrera. I sí, ja és aquí. Ho va anunciar el genial Antonio Machado. La primavera ha vingut i ningú sap com ha estat. No ens hem adonat i assabentat perquè l'hivern va ser pràcticament primaveral, sense onades de fred ni apenes pluges. I segons l'Agència Estatal de Meteorologia, s'espera un trimestre més càlid del normal. Maleït canvi climàtic, la sequera i calor, al·lèrgies i refredats. Aquí fora, als parcs, en el camp, en els boscos, les platges i muntanyes, se celebra la vida intensament. Però aquí dins, en el món urbà, cada vegada estem més estressats. Ull a la dada. Espanya és el primer país del món en consum d'ansiolítics. Molts experts estan convençuts que el nostre major problema és l'actual desconnexió amb la naturalesa, que tanta feina i tantes pantallites ens estan matant i que la millor medicina és passejar pel camp, desconnectar, respirar aire pur, tocar terra, olorar flors i quedar-nos absorts mirant a l'horitzó. Metges i pediatres espanyols ja estan receptant naturalesa als seus pacients. Menys pastilles i més salut vegetal, més excursions i bocates i més món rural. Així que no esperis a l'estiu, automedica't amb bones dosis de primavera. Benvinguts a Herrera COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez. I a les 12 i 21 minuts és bon moment per saber el temps que ens esperen les properes hores. Ja sabeu que el dia s'ha llevat amb núvols baixos a la façana costera, al prelitoral i a la plana empordanesa, i a la resta de Catalunya lluirà el sol, però amb alguns núvols de poca importància. Si bé durant les hores centrals del dia el sol lluirà amb alguns núvols prims. De nou serà a la tarda i vespre quan es travessarà una línia de núvols que no deixarà gota. I atenció, perquè diuen que som davant del dia més càlid de la setmana. Ens acostarem avui als 30 graus.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera.
I avui Herrera, COPE Catalunya i Andorra, ens estem fent una pregunta. Si amb els anys ha millorat la convivència entre ciclistes i conductors. I és que el ciclisme s'ha convertit en els darrers anys en un mitjà de transport més a les ciutats i també en l'esport preferit per milers de catalans que cada dia i sobretot cada cap de setmana omplen carreteres, carrers i camins d'arreu de Catalunya. De fet, el nombre de catalans que practiquen habitualment ciclisme s'ha duplicat en els darrers 10-15 anys, segons apunten diversos estudis i enquestes. En aquest temps, la convivència entre conductors i ciclistes ha estat i encara és complicada, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Avui, la Clara Fernández, què tal? Bon dia, Clara.
Bon dia, Montse.
Ens parlarà de quin és el balanç dels darrers anys a Catalunya pel que fa a la sinistralitat d'aquest col·lectiu, és a dir, els ciclistes. Clara, endavant, tot teu.
Bona tarda, Montse. Doncs trobem un balanç, malauradament, bastant negatiu. Segons dades del Servei Català de Trànsit, en els darrers 15 anys a Catalunya, 117 ciclistes han mort i 842 han resultat ferits greus. Les vies interurbanes on hi ha hagut més accidents en aquests últims 15 anys han estat la C31, la N2 i la N340. Si tirem la vista un any enrere, el 2022, van morir 8 ciclistes i 57 més van ser greument ferits. La franja horària on s'acumulen majoritàriament els accidents amb ciclistes i, per tant, la més perillosa, són els matins del cap de setmana. Pel que fa a les causes dels accidents, en trobem tres. La principal, la infracció d'una norma de circulació. Seguidament hi ha els errors que cometen els conductors. I, per últim, trobem les distraccions, l'estat de la via o circular a la velocitat inadequada. Sovint, quan hi ha accidents a les carreteres on hi ha ciclistes implicats, hi ha diversitat d'opinions. Uh-huh. És a dir, hi ha qui diu que la culpa és del ciclista, sí, i hi ha qui creu que és del conductor del turisme implicat. Però si analitzem les dades dels 900 accidents amb morts i ferits greus registrats l'any passat en les carreteres, veiem que d'aquests 900 accidents, 326 es van produir entre un turisme i una bicicleta, uh-huh, 77 hi havia implicada una furgoneta i en 283 només hi havia una bicicleta implicada. Des del Servei Català de Trànsit s'han anunciat millores per tal de reduir els accidents mortals en les carreteres pel que fa als ciclistes. Algunes d'aquestes mesures són la instal·lació d'un avisador de ciclistes en un túnel de l'N145 que emetrà senyals perquè la resta de vehicles ho sàpiguen i redueixin la velocitat. L'elaboració d'un mapa segur de trànsit per a ciclistes que indicarà els trams on s'acumulen més accidents i la realització de controls intensius a tot el territori per veure com es respecta l'ús compartit de la via entre ciclista i conductor. A més, també el Servei Català de Trànsit ha donat subvencions als ajuntaments de menys de 50.000 habitants perquè facin carrils bici arreu del municipi.
Avui, durant la programació de COPE Catalunya i Andorra, estem parlant de ciclistes i d'accidents. Avui parlem amb un ciclista, que és en Ricard Feliu, i és de Girona. Ricard Feliu, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que, si et dic bicicleta, què et ve al cap?
Bé, és el que faig servir cada dia. La gent posa a l'agenda Ricard Bicicleta.
Ah, sí?
Sí, és una anècdota. Ara ja no, perquè hi ha molta més gent que va amb bicicleta, però abans era el... Ai, has vingut amb bici? I quina gràcia.
Recordes els teus primers... anava a dir passos, però haurien de ser pedalades amb la bicicleta?
Sí, n'aprenc amb una bici contrapedal a la plaça de casa, davant de casa, però per fer-la servir habitualment és als 12 anys que decideixo anar-hi, a l'escola. Era més barat que el metro. Jo vivia a Barcelona.
Vivies a Barcelona i anaves en bicicleta. Et quedava molt lluny de casa, a l'escola?
Del Raval a Sants. Sí, prou lluny.
Fèiem
tres ciclistes a la setmana.
Hi havia perills o no a la carretera? Perquè estem parlant de quants anys fa d'això?
Molts. Eren els 90. Perills al carrer, no és carretera, és carrer. La carretera és fora de poblat i això ens dona uns drets i uns deures diferents. Però sí, els perills a la calçada, absoluts. Més que ara, sí. No sabia per on circular.
Vas començar, doncs, als 12 a portar la bicicleta per anar al col·legi. I més endavant, sempre l'has fet servir la bicicleta? Fins i tot ara la fas servir per anar a la feina?
Sí. Fa poc que tinc el carnet de cotxe, però faig servir el cotxe en ocasions extraordinàries, però tant com puc, és claríssim, per una qüestió de facilitat i autonomia.
Què et porta la bicicleta, o què et dona la bicicleta que no et doni d'altre mitjà de transport?
Sí, t'acabo de dir, això és una autonomia, és una qüestió de... és una qüestió també econòmica, ecològica, i una qüestió emocional. Fins i tot hi ha estudis que diuen que anar a treballar en bicicleta és beneficiós per l'empresa, doncs la gent hi arriba més relaxada, activa, o sigui, relaxada emocionalment, menys tensa, més activa físicament, més desperta, i arribes a produir més. I fins i tot el capitalisme li convé que la gent vagi a treballar en bicicleta. No és la meva raó.
La teva experiència com a ciclista, no sé si has patit moltes pitades, conductors amb actituds violentes, has vist accidents...
Sí, clar. Als 12 anys no sabia com circular. Vèiem tres ciclistes a la setmana. En quatre viatges diaris, anar i tornar per dinar i tornar a l'escola. Avui en dia hi ha... segueix havent-hi una pressió molt gran, en diem assetjament. Llavors, posar la paraula assetjament al trànsit és important per a significar i destacar actituds com clàxons, la bocina, la pitada, insults o simplement peticions que en principi volen ser amables de aparca't, posa't a la dreta que he de passar, com si jo no fos un vehicle, la gent que va en vehicle té dret a anar per la calçada i la bicicleta és un vehicle, i hi ha una diferència. Això et deia abans, carretera i calçada no és el mateix, fora de poblar que estem obligats a anar a la dreta per la vorada, i en canvi ciutat, el lloc més segur i recomanat és el centre de la calçada, el centre del carril. I això d'anar pel centre del carril no és tan habitual, i el cotxe agafa i té t'aparta. I t'aparta creient-se que té dret a fer-ho, i que jo tinc obligació d'anar per la dreta. No és el mateix carretera, fora de ciutat, que carrer dins de ciutat.
T'has hagut de baixar de la bici alguna vegada i has tingut més que paraules amb algun usuari de vehicle?
Sí, desgraciadament, a les meves amigues els hi poden dir 40 cops puta i elles segueixen puta parta, i no s'enfronten, i si s'enfronten no acaben a pinyes. Hagin arribat a comissaria i els hi hagin dit que bé, però no t'han atropellat, no? Doncs, bueno, han pres una nota en un paper i allà s'ha quedat tot. En el meu cas, que no m'aparto igual que elles, si em paro i els dic el com, doncs hi ha una agressivitat tal a voler-me pagar.
Carai.
I en altres ocasions, directament, doncs, a atropellar. I sí, llavors no parlem d'accidents, són atropellaments, si és que fa angúnia pensar-ho i dir-ho,
sí.
Però jo ho he viscut. I llavors, clar, a la mínima que et gires i dius, ei, no em pitis més, deixa'm continuar pedalant, la frase és, aparta el teu atropello. I en alguna ocasió molt absurda, hi ha el gel que t'acaba atropellant. I t'aixafa la roda o et tira per terra, però així, com suaument, però jo ho he fet. Perquè a sobre es creuen amb el dret, perquè creuen que has d'anar a la dreta. És molt bèstia. Ara això no passa un cop cada X anys.
Has tingut alguna mala...
Però igualment cada dia ens piten. Sí.
Has tingut alguna mala experiència de caure i de que no hagis estat atès per la persona que ha fet que caiguis?
És que no sé si el verb caure és que jo he caigut sol o m'han atropellat. O m'han passat molt a prop. Clar, llavors... No, jo quan he anat a la carretera mai m'han atropellat a la carretera, que són aquests accidents, que hi ha tants de morts, etc. A la ciutat és una pressió contínua i llavors la ciclista prefereix cercar un carril bici, els quals de vegades són massa estrets, complicats o mal dissenyats, o directament anar per la vorera. Llavors ens trobem en un altre conflicte obert que segurament si fareu debat o així, molts tertulians començaran a dir, oh, però jo estic part dels patinets i les bicicletes per la vorera, això és un desastre. Però si tenim pressió dels cotxes a les bicis pressionaran els vianants a la vorera.
Desconeixem, Ricard, les normes, els que anem amb cotxe, les normes de circulació, quines mesures o quines mides s'han de deixar de distància entre un ciclista i un vehicle, etc.
Val, te la resumeixo. Mira, a ciutat s'ha d'avançar ocupant l'altre carril. Si no hi ha un altre carril, doncs no s'avança. No hi ha lloc. En un carril d'una ciutat no hi ha suficient lloc, si és que el ciclista circula pel mig. Ara, si el ciclista va massa per la dreta, pot ser que toqui la vorera o que li obrin la porta d'un cotxe aparcat. Llavors es queda entre el perill de que li obrin una porta i el cotxe que l'avança a menys d'un metre i mig. Si circula pel mig de la vorada, va a una velocitat que et diré 20-25 per hora, el màxim és 30, doncs ja està, ja hem acabat. El cotxe de 30 no hi va mai. El cotxe sobrepassa el límit de 30, que farà ara 2 anys que es va aplicar, en vies urbanes d'un sol carril per direcció, i això no es respecta. Encara assumim que hi ha velocitats molt altes. Això són contaminació, sorolls, perill, gent que vol caminar en un pas de vianants i s'ha d'esperar fins que ja no passin cotxes. Sí. I una altra, a nivell que m'has preguntat, és les distàncies.
Sí.
És 1,5 metres per un costat. Ja t'he dit que no hi cabem, per tant, no m'hauria d'avançar, s'ha d'acabar darrere. Llavors, els metres a darrere, la Direcció General de Trànsit diu que són 3 metres. Com a mínim de distància prudencial, se'ns posen a un pam. Un pam són 20 centímetres. O sigui, de 300 centímetres a 20. És una proporció molt insultant. Una altra normativa seria bonica, que són 5 metres. Hi ha municipis que apliquen el protocol contra l'assetjament a ciclistes i amplien aquesta distància entre cotxe i bicicleta a 5 metres. Bueno, la DGT els hi permet donar més garanties als ciclistes. En aquest cas, el pioner és Terrassa. Vegin vostès a l'associació Viter, Bicicleta de Terrassa, o l'Ajuntament de Terrassa, que la policia local està aplicant l'ordenança municipal contra l'assetjament a ciclistes.
T'han entrat ganes alguna vegada, Ricard, de dir prou i deixar la bicicleta pels perills que comporta? No per tu, sinó per la...
No, de cremar cotxes, sí. De deixar la bici, no. De cremar cotxes, sí. Però bé, això és un eufemisme, és una manera de parlar.
Què hauria de canviar?
L'actitud és una qüestió cultural. La gent creu que amb cotxe té dret a anar-hi i no hi ha cap article enlloc que digui que tinc dret a anar amb cotxe i que tinc dret a aparcar el cotxe davant de casa. I que tinc dret... Ara, això sí, el transport públic és prou ridícul i unes butxaques molt car. I això, a partir d'aquí també hi ha una qüestió que és el lloc de mobilitat propenia. I aquí ens posaríem amb dos altres grans problemes, que és l'especulació urbanística i la precarietat laboral. El cotxe es fa servir majoritàriament per anar de casa a la feina, de la feina a casa. No crec que la gent li encanti estar cada dia 40 hores, 40 minuts en un embús, anant i tornant d'on sigui. O dues hores, no sé com ho fan. No he anat mai a treballar en cotxe. A partir d'aquí, i és això, la gent està, entre cometes, obligada a anar amb cotxe, de casa a la feina, de la feina a casa. Si baixessin els preus de les cases o tinguessin condicions laborals millors per escollir la nostra feina, molta mobilitat desapareixeria.
Estem convençuts. Bueno, avui hem conegut el ciclista Ricard Feliu. Jo ja et deixo a la meva agenda com el de la bici. I ha estat un plaer conèixer-te i tant de bo les coses canviïn.
Salutacions. Perquè... Aquí a Girona diem això, mou-te en bici.
Això, doncs en bicicleta ens movem i que les coses canviïn perquè no podem parlar d'aquestes pitades, d'aquestes actituds violentes i aquests accidents contra els ciclistes. Ricard Feliu, gràcies, bona tarda. Ay, si tuviera ahora mismo la bicicleta, Enriqueta iba a buscarte. Buenas tardes.
Hola, Montse. Muy, muy buenas tardes.
Bueno, como ya sabéis, es primavera y ahora es ideal Enriqueta adelgazar. Pero para ello tenemos que pasarnos al plan 1-2-3, porque es fácil, es fiable y es duradero. Y alcanzaremos nuestros objetivos, pero esta dieta, Enriqueta... ¿En qué consiste? Porque yo sé que se hace en 3 semanas y vamos a perder de 4 a 7 kilos.
De 4 a 7 kilos, sí, Monse. En 3 semanas. El plan 1-2-3 piensa que es de triple acción. Limpia, renueva y capta la grasa. Por eso conseguiremos bajar de peso, bajar de volumen. Y combatiremos también esas cartucheras, la barriga, los muslos, la celulitis, la flacidez, las estrías, la papada. Y sin pasar hambre. Sin matarte en el gimnasio. Y como hemos dicho, en tan solo 3 semanas, tu objetivo de 4 a 7 kilos menos comiendo porque no son batidos.
Vamos a seguir disfrutando con la comida, vamos a adelgazar. Oye, Enriqueta, siempre dices que nos vamos a deshinchar rápidamente, que es muy fácil de tomar, que nos va a saciar y va a activar ese metabolismo. Es apto, dices, para todos y además está hecho de extractos naturales de plantas, minerales y vitaminas, ¿no?
Efectivamente, lo puede hacer todo el mundo porque es natural, con registro sanitario, nos va a ayudar a perder peso, pero también nos ayuda a cuidar nuestra salud. Y si te parece, Montse, repasamos las 3 semanas.
Venga, pues vamos con esas primeras semanas del plan 1-2-3 de Clinité. ¿Qué va a pasar la primera semana?
Hacemos una limpieza. En esa semana ya perdemos 2 kilos y bajamos 2 centímetros de volumen, porque eliminamos las toxinas, porque además combatimos el estreñimiento y tomaremos los sobres de piña.
Vamos a la segunda semana.
Renovamos, vamos a renovar nuestra flora, vamos a conseguir lo que todos deseamos, un vientre más plano, son los sobres de naranja, que también bajamos ya aquí de talla, y bajamos 2 kilos más.
¿Y la tercera semana?
Pues llegan las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, que además nos calman la ansiedad, que nos ayudan a atrapar y eliminar esa grasa localizada sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote.
Bueno, pues vamos a llamar ya a Enriqueta, a todo el equipo, al 650-51-52-53 y nos vamos a llevar gratis con el plan 1-2-3 las infusiones Detox más Drena más Lipo para que drenemos, depuremos y nos desintoxiquemos para bajar de talla y peso en tan solo 3 semanas. El teléfono 650-51-52-53.
Y presta atención, Montse, porque los oyentes de COPE que nos estén escuchando y quieran su plan 1-2-3, les vamos a regalar, como te has dicho, las 3 infusiones. Pero también, si llaman ahora mismo, de regalo el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado cada día, un masaje, pues para destruir y alisar esa grasa en esa zona tan resistente para que estemos guapos y estemos guapas esta primavera. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería, sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Marcar el teléfono 650 51 52-53.
Bueno, pues llama ahora mismo a Enriquete y su equipo te va a atender por teléfono, 650-51-52-53, y consigue tu peso ideal e importante, con registro sanitario de laboratorios Clinitec y económico. Repito, 650-51-52-53.
Monse, que vamos a lucir tipazo esta primavera, porque vamos a conseguir perder de 4 a 7 kilos, creo muy, y no estar hinchadas, bajar ese volumen que tanto molesta. Repito el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta, un besazo enorme a los amigos de Clinitec.
Un beso muy fuerte para ti también.
Chao.
Adeu.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso, quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas, un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Les seves cançons segueixen molt presents. ABBA, The New Experience en concert. Dues nits amb el millor tribut a ABBA. The New Experience torna a Luz de Gas, on sempre han exhaurit totes les entrades. No et quedis sense i reviu en concert les grans cançons d'ABBA. Dues nits, divendres 14 i dissabte 15 d'abril a Luz de Gas. Entrades ja a la venda a atrapalo.com.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dardé, que ja t'escolta Esports COPE, Joan.
Podem saludar Gerard Deulofeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de Zagal.
Es un chaval que recuperó la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Les 12:43 minuts. Sí, el mercat d'aquí és important, però i si t'ofereixes a la resta del món? Amb Acció, l'Agència del Govern per la Competitivitat de l'Empresa, i la nostra xarxa d'oficines exteriors, la teva empresa pot rodar per tot el món sense perdre de vista el Born. Entra a acció.gencat.cat i ho tindràs tot a un clic. I ara parlem d'una de les grans preocupacions dels joves, que és trobar treball després dels estudis universitaris. Molts d'ells, fins i tot, marxen del país per trobar millors opcions. Hi ha un business talent que ha volgut filar prim i conèixer de primera mà què en pensen els estudiants catalans de la seva perspectiva laboral futura. Iker Mons, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quins han estat els resultats d'aquest informe?
Doncs les dades que proposen són preocupants, perquè l'opinió dels joves amb el seu futur laboral aquí a Catalunya és pessimista, ja que un 81,3% s'aniria del país per trobar millors condicions. Els països més preferits són els anglosaxons, els Estats Units, Regne Unit i el Canadà.
I què valoren més aquests joves?
Doncs principalment millorar el seu salari i l'estabilitat que els brinda, un millor sou i les seves condicions laborals. També destaca un 28,5% que valora més la possibilitat d'ascendir a l'empresa i millorar la seva categoria. De cara als estudis, la majoria opten pels universitaris, en un 78,4% dels encastats, i 7 de cada 10 creu que la seva carrera seria molt útil. El factor que consideren més important pel treball és la vocació, l'interès i les ganes de treballar. Uh-huh. I els segueixen els coneixements, en un 41,6%, i l'atenció, ojo, a l'idioma, l'anglès, perquè tenint en compte que els països són Estats Units, Regne Unit i Canadà,
exacte,
l'anglès serà molt important, fins i tot indispensable.
Per tant, la qualificació serà molt important per prendre la decisió. Quina és la preparació dels nostres joves, Iker?
Doncs et sorprendrà, és molt alta. És molt alta i, de fet, l'informe també destaca que el 57% dels joves opinen que estan millor preparats i més preparats que la generació dels seus pares. Tot i que destaca una baixada important respecte a l'enquesta de l'any passat, perquè aquesta mateixa xifra era del 74%. Per tant, aquesta percepció s'ha reduït molt. Aquest pessimisme es trasllada al resultat, sobretot en la situació de l'ocupació juvenil, ja que un 42,6% dels estudiants creuen que la situació serà millor o serà molt pitjor o pitjor en els pròxims 5 anys.
Hola, buenos días.
Los jóvenes catalanes predispuestos a cambiar de país para trabajar, ¿por qué?
Bueno, pues no sé, quizás aceptan la movilidad como algo propio y no les parece, bueno, pues les parece bien. El estudio no entra a fondo, porque no podemos entrar a fondo en ese aspecto, en las causas que son las que los jóvenes catalanes pues tengan mayor predisposición a cambiar de país. Pero lo que sí es que es cierto, que tienen predisposición, de que les parece bien, quizás, bueno, pues no sé, tienen una visión como más internacional, digamos, uh-huh, de su vida profesional, de su vida laboral.
Lo que sí que se desprende de este estudio es que los países preferidos para trabajar son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, quizá porque allí el volumen de trabajo es mayor.
Sí, esas son las figuras que tienen los jóvenes catalanes, es decir, parece que las posibilidades incluso profesionales y de prosperar y de mejorar en la carrera, en la carrera profesional, en la laboral, pues sean mayores en estos países.
La mayoría de los jóvenes catalanes que habéis encuestado, los factores que consideran más importantes para encontrar empleo siempre, imagino que son el interés, las ganas de trabajar, los conocimientos y los idiomas, en algo en que vamos bastante rankeantes aquí en España, ¿no?
Sí, quizás, pero también hay zonas, por ejemplo, Cataluña, que a lo mejor tienen más dominio de los idiomas, ¿no? Y esas facetas como políglotas quizás pueden estar ayudando y que la capacidad de aprender pues otro idioma sea más sencilla, ¿no? Pero efectivamente lo de los idiomas pues es una cuestión que tiene relevancia, que tiene importancia y que así lo valoran los jóvenes preuniversitarios.
Uh-huh. ¿El tema económico, el sueldo, también influye a la hora de cambiar de país para trabajar?
Sí, influye por encontrar, sobre todo más en los hombres, porque en el estudio se desprende que los jóvenes catalanes, los hombres tienen más intención, los chicos,
¿sí?,
tienen como más intención en el aspecto económico. En cambio, las mujeres buscan más la estabilidad. ¿Sí? Y sí, pero claro, si en tu propio país las condiciones no son las que son, no son buenas, vamos, son las que son, que no son buenas, bueno, pues la posibilidad de irse fuera pues es una alternativa interesante, tanto para ellas como para ellos. Uh-huh.
Mario, los estudiantes más preparados, pero más pesimistas, ¿no? Ven que la situación no va a ir a mejor en los próximos años.
Sí, efectivamente. El estudio todo, bueno, desprende cierto pesimismo en los jóvenes. En los más jovencitos, 15, 16 años, no tanto, pero en cuanto ya tienen 17, 18 años, hay mayor pesimismo, o sea, que consideran que las condiciones no van a ser buenas. Parece ser que lo que ven no es, no es, no, pues no es atractivo. Uh-huh. Entonces, de hecho, pues eso son causas como para lo de querer cambiar de país, para poder mejorar y para poder tener un buen trabajo, una buena actividad profesional.
¿Qué ha pasado con el teletrabajo? Digo desgraciadamente, entre comillas, ya me entiendes, el tema de la pandemia pues nos llevó a teletrabajar a muchos de nosotros. ¿Qué hemos aprendido de ello y qué queda? Porque no sé si cotiza al alto, ¿no?, el teletrabajar.
No, pues cotiza a la baja, no lo consideran importante. Solamente el 20% aproximadamente lo consideran como algo importante. Solo el 20%, ¿no? El teletrabajo no les preocupa, no consideran que sea algo atractivo o lo suficientemente atractivo, lo suficientemente pues poderoso, digamos, como para poder decantarse por un trabajo. No les afectaría, es decir, no tendría importancia el que les ofrecieran teletrabajo o no. Uh-huh. Es decir, parece ser que no, que tuvo su importancia, ¿sí?, pues hace un año o dos años, justo cuando, o tres años, cuando empezó la epidemia, pero ahora ya no les parece. Dan mucha más importancia a otros factores.
Sí, y la presencial, la, ¿no? Y el hecho de la presencialidad, cosa que en otros países no se tiene tan en cuenta, ¿no? Sino trabajo realizado en X tiempo, no hace falta calentar asiento, ¿no?
Sí, no sé, sí, eso efectivamente. Pero bueno, pero no le dan importancia. No es algo que sea sugerente para ellos el que les ofrezcan teletrabajo. No sería una condición que valorarían como las más importantes. Uh-huh. Vemos que son otras. Pues el poder progresar en la empresa, el que tener un trabajo estable, el tener una buena remuneración, es decir, ganar un dinero razonable y bien. Pero no, el teletrabajo, ya digo, es solo un 20%. Parece que no ha cuajado en el sentido de lo de, como le dice, de calentar el asiento, de tener que estar en la oficina o en la empresa presencialmente, ¿no?
Uh-huh. Podríamos decir entonces, Mario, que lo que interesa más en el ranking es tener un salario un poco más alto, la estabilidad y poder ir ascendiendo de categoría, ¿no?
Efectivamente, esos son los tres puntos esenciales que tienen un mayor peso, bastante distanciado con otros factores, uh-huh, como por ejemplo el del teletrabajo, ¿no? Son los tres más importantes. Sí,
qué pena que en España sea el país de la Unión Europea con la tasa de paro más alta entre los jóvenes, ¿eh?
Sí, totalmente. Eso yo creo que también es lo que está transmitiendo o transmiten en este informe, ¿no? Es decir, ese pesimismo diciendo lo tenemos muy complicado aquí, lo vamos a seguir teniendo muy complicado aquí, porque claro, tampoco se ven ninguna medida, no hay nada que indique que haga presuponer que van a mejorar las posibilidades de que los jóvenes encuentren empleo, un empleo digno y bueno, ¿no? Y eso es lamentable. Y por otro lado, otra cosa que cabe destacar del informe es que disminuye la actitud emprendedora. Cataluña es la número uno, digamos, de toda España en la iniciativa emprendedora. Es decir, los jóvenes universitarios, mm, son los que más iniciativa emprendedora tienen. Latente todavía, evidentemente, pero la tienen, porque lo plantean así. Es decir, sí, me gustaría crear una empresa, ¿no? Y eso es algo muy destacable, pero lamentablemente también disminuye. Porque ve muy difícil, realmente, claro, creo que es el 85%, caray, consideran que es muy difícil o difícil el tener éxito con una empresa, ¿no?
Por eso,
porque las condiciones también no son muy allá.
Claro, por eso no nos extraña que los jóvenes sean los más predispuestos a cambiar de país para trabajar y buscarse la vida y hacer raíces o no en cualquier otro país. En este caso, los catalanes son los más predispuestos, pero obviamente cualquier joven con ganas y con ilusión le da igual el sitio donde tenga que trabajar. Obviamente nos gustaría más en nuestra casa, pero si hay que cambiar, pues se cambia, hay que buscarse el futuro. Mario Martínez, director de este octavo informe de Young Business Talents, gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, La Casa de la Sombra con Ida Lupino y Robert Ryan. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Javier López, buenas tardes. Arianda López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Ellos son abogados de Área Jurídica Global y hay muchos oyentes de Cadena COPE que os conocen y que además han tenido la oportunidad de ir con vosotros de la mano para que les solucionaréis esos problemas, por ejemplo, en que sus empresas han quebrado debido a todo el panorama que llevamos arrastrando desde hace ya algunos años. Javier, si hablamos de quiebras de empresas, ¿vosotros estáis ahí para ayudar a esas personas que tienen ese gran problema?
Naturalmente, empresas y autónomos, teniendo en cuenta que hay, vamos, genéricamente hablando, dos tipos de empresas que nos pueden llamar. Aquellas que tienen un problema puntual de tesorería y tenemos que reestructurar esa deuda, y aquellos que ya ven que por mucho que se reestructure no hay ninguna posibilidad, que sería un concurso de acreedores o un preconcurso. Cualquier empresa o autónomo que vea que no va a poder hacer frente a sus compromisos de pago en breve, tiene que ponerse en manos de un profesional, no pensar que llamar al abogado es cuando estoy muerto, cuando ya tengo que cerrar la empresa obligatoriamente. Hay muchas posibilidades, y más con la nueva ley, de ver esas alertas tempranas y poder reestructurar la deuda hablando con proveedores, con bancos. Nos cuidamos de todo, somos un equipo multidisciplinar de abogados y financieros y nos cuidamos absolutamente de todo. Cuando veas que ya tu economía va justita, ponte en manos de profesionales, y no solamente cuando al final ya puedes hacer poco o nada.
De hecho, el tiempo es súper importante. Si acudes al principio, no es que solo haya una solución, sino que vamos a encontrar múltiples de ellas y te podemos llevar por varios caminos, ¿no? En cambio, si vienes al final, siempre hay una solución para todo, al menos ese es el lema,
sí,
del despacho.
Igual el final es el concurso, cierre de la empresa, y si hubiera venido tres meses antes hubiéramos dado una continuidad de empresa.
Efectivamente.
Claro, por eso digo que deudas, problemas, líos, oye, pues
cuanto antes mejor.
Cuanto antes hables con un profesional y luego decides qué es lo que puedes hacer.
Claro, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa, estamos hablando también de trabajadores que dentro de esa empresa que también quedarán en el paro, ¿no? O claro, sin trabajo.
Sí, bueno, y el patrimonio del empresario, los avalistas del empresario, claro, es un lío. Por eso hay tanta responsabilidad para ser empresario, que el empresario a la más mínima, que se ponga en manos de profesionales. Es como ir al médico. No vayas cuando ya te dicen que tienes un cáncer terminal.
Claro.
Ves cuando te duele un poco la cabeza, pues igual se puede arreglar mucho mejor.
Exacto. ¿Qué decías, Arianda? Perdona.
Bueno, que tristemente tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, cada vez más personas. Yo tengo ahora, por ejemplo, un amigo que no ha cobrado hace dos meses su sueldo. Entonces, eso también, si no eres empresario, pero trabajas en una empresa y ya ves que hay problemas de tesorería, ¿no? Podemos,
claro,
llamar, podemos hacer esta alerta temprana y ayudar, no solo a ti mismo, sino también a todo el conjunto a poder salvarse, y si más no, pues a tener una...
Un trabajador puede instar un concurso de acreedores a la empresa que no le paga.
Cualquier proveedor
y forzar,
también.
Y cualquier proveedor, y forzar que le paguen.
Claro,
o sea,
sí,
no es solamente el empresario que tiene que llamarnos para reestructurar su empresa. Si te deben dinero, igual hay que instar un concurso a la parte contraria y tú tienes unos beneficios de cobro anticipado antes que otros.
Por haber sido el primero. Sí, sí. Te puedes poner en contacto también con nosotros y a partir de aquí, pues, te ayudamos a... Bueno, al final es ayudar a todo el mundo, porque si no está ya ahora, está ya nada.
Exacto.
Tiempo.
Arianda y Javier, de Área Jurídica Global, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
990 17 16. I abans que arribi Pilar García Muñiz i abans les escapades amb David Velasco, recordar-te que a partir de demà s'obren les portes del Mediterranean Diving Show
de 10 del matí a 7 de la tarda i dissabtes de 10 a 9 i diumenge de 10 a 3. Tres dies en què Cornellà serà la capital del busseig per excel·lència, un saló que amb els seus 23 anys d'història i la seva evolució ascendent s'ha guanyat el seu posicionament entre els principals fires del busseig d'Europa. Ara sí, et deixem amb els companys de COPE i nosaltres tornarem demà aquí a la mateixa hora. Que vagi bé. Ah, i no t'oblidis, les escapades amb David Velasco. Adéu-siau.